Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Aquest dimarts, mestres i professors tornen als carrers per mostrar el seu rebuig a les polítiques del Departament d'Educació. Ahir, sindicats i governs van estar reunits, però la trobada va acabar sense acord i els docents han mantingut la vaga, que també es mantindrà demà dimecres. A hores d'ara, les manifestacions tallen diverses vies principals de la ciutat de Barcelona, com la Ronda de Dalt, la Ronda Litoral, la Gran Via i l'Avinguda Meridiana. Allà hi tenim a la Sílvia Muñoz. Bon dia, Sílvia.
Bon dia. Avui els docents tornen a sortir al carrer per criticar la gestió del conseller d'Educació, Josep González Cambray, i reclama al govern català que atengui les seves demandes després del fracàs de la mediació amb el departament. De fet, els sindicats han titllat d'engany històric els diferents diàlegs que han tingut amb Educació aquests últims dies. Per això es mantenen aquestes dues aturades d'aquest mes de març. Avui hi ha una manifestació a Barcelona a 11:45 que anirà des dels Jardiners de Gràcia fins a les portes del departament. A les aturades d'aquest dimarts i dimecres s'hi ha afegit l'escola Bressol.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents a com avança la manifestació. I a hores d'ara, els Mossos ja han detingut 3 persones en l'operatiu que des de primera hora d'avui tenen en marxa al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. L'operació policial se centra en un clan que es dedica al tràfic de drogues, especialment de marihuana. Els Mossos preveuen fer durant el dia d'avui una 20ena d'escorcolls i una 15ena de detencions. A hores d'ara, també uns 350 efectius de Mossos participen en el dispositiu sota les ordres del jutjat d'instrucció número 10 de Barcelona. La justícia sospita que els membres d'aquest clan estan relacionats amb almenys 3 tirotejos els últims mesos al barri de la Verneda i de la Mina, a cavall entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs. I més notícies perquè, segons el president de la CECOT, Antoni Abad, el govern espanyol reacciona tard, sense tenir convenciment i sense haver treballat un pla de xoc pel qual el sector estava disposat a fer-ho des de l'any 2021. En una entrevista a Ràdio Estel, Abad ha criticat que les empreses no hagin pogut donar el seu vistiplau sobre les mesures que ha d'aprovar avui el Consell de Ministres.
La pretensió de que en els processos de prendre decisions polítiques hem d'estar junts i hem d'estar les empreses amb la política per poder prendre unes decisions que siguin pràctiques i operatives. I sobretot, que és de judicialitzar tot.
Sobre aquestes ajudes de 16.000 milions d'euros que ha anunciat el govern espanyol, el president de la CECOT ha insistit en que són insuficients i que sembla que la Moncloa faci un esforç per ajudar la ciutadania, i Abad ha remarcat que no és així perquè el govern no dona, sinó que retorna. I més qüestions. La llibertat d'expressió i el dret de protesta continuen amenaçats a Espanya, segons diu l'informe anual sobre drets humans que aquest dimarts ha presentat Amnistia Internacional. El document critica l'ús inadequat de bales de foam per part de la policia i posa d'exemple les manifestacions per la detenció del raper Pablo Hasél. A més, denuncia la doble vara de mesura del govern espanyol amb els refugiats i la impunitat a l'Estat per la situació a les residències durant la pandèmia. En aquest sentit, el portaveu de l'Organització Catalunya, Dani Vilaró, ha lamentat la falta d'implicació dels governs per investigar què va passar.
No hi ha una assumpció de responsabilitats ni per part del poder polític ni tampoc una certa diligència, diguem, per investigar judicialment tot allò que està passant, tot allò que va passar, no? I ens preocupa molt perquè realment, doncs, aquí va haver una discriminació molt clara de les persones grans que van viure a les residències. Nosaltres vam detectar fins a 5 vulneracions de drets humans greus i no ha passat res, no?
D'altra banda, l'informe critica la normativa de seguretat ciutadana d'Espanya, coneguda com a llei Mordassa. Per això, Dani Vilaró ha demanat reformar-la per evitar que continuïn els abusos policials en les manifestacions i protestes dels ciutadans. I en successos, la Guàrdia Civil ha intervingut 312 plantes de marihuana i 39 quilos de xix a la Jonquera, a l'Empordà. Els agents han detingut 2 homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, amb 2 conductors portaven la droga amagada en el vehicle. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça femení ja es prepara per rebre demà al Camp Nou al Real Madrid en el duel de tornada dels quarts de final de la Champions. El de demà serà un partit històric perquè serà la primera vegada que l'equip femení jugui al Camp Nou davant de 80.000 persones. I això, segons Alexia Putellas, serà un punt positiu per a l'equip. La jugadora blaurana ha parlat aquest matí en la prèvia de l'enfrontament.
Si condiciona d'alguna manera, jo crec que és positivament, no? Perquè al final estaràs amb tota la teva afició, no amb 6.000, crec que són en el Johan, sinó amb 80.000 o més que vindran demà, que recolzaran a l'equip, no? Llavors, en els moments que més complicats o potser no estiguem tan còmodes, que segur que els hi hauran, perquè això és Champions, tindrem l'afició del nostre cantó i segur que això ens reforça moltíssim.
En el partit d'anada disputat a Madrid, el Barça va guanyar per 1-3, i tot i l'avantatge, l'entrenador culer, Jonathan Giraldez, ja ha dit que l'equip serà ofensiu, com cada partit. Canviem de qüestió. En bàsquet, aquest dimarts juguen la Penya i el Barça. Els de Badalona s'enfronten a l'Slas Broclau polonès, amb l'objectiu d'assegurar la primera plaça de grup a l'Eurocup. Pel que fa al Barça, els de Sara Jasikevicius recuperen el partit contra l'UCAM Múrcia, plaçat a la jornada 22 de la CB. Ho faran sense Brandon Davis, que està lesionat, i es perdrà també els tres propers enfrontaments.
Gràcies, Xavi. Tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
8 minuts que passen de les 11 del matí. Avui, a un altre punt de vista, hem volgut convidar a una de les veus joves més populars de casa nostra que, després de versionar-ho tot, de parodiar-ho tot i de fer cançons a mida, ha presentat el seu propi senzill.
M'heu dit que faci una cançó i em trec qual cap per disparar la inspiració. Sense fer trampes, sense cap imitació. Un hit que soni a cada despertador. De les tardes sense feina, dels estius de més calor.
Mira, ens ve molt, molt, molt de gust escoltar cançons així, amb aquest to optimista, vitalista, Marta, perquè ho necessitem,
Ai,
eh?
Ai, sí.
Mare de mi, va. Doncs esteu escoltant a Julen, ell és, bueno, és el primer tema propi de Julen Gerricabeitia, i es titula així una cançó. El Julen és músic, és intèrpret, és productor musical, és imitador, ho és pràcticament tot. Segurament doncs, l'heu vist a la televisió, o bé a la ràdio, on hi col·labora en diferents espais fent cançons a mida, o també... alerta, a les xarxes socials, on hi té una legió de seguidors molt, 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 molt fidels. Julen, mira, ja ho dic bé, eh? Jo pensant, no em vull equivocar el cognom, i m'equivoco el nom. Julen Gerricabeitia. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies
aquí
a vosaltres. Moltes gràcies per convidar-me.
Quina passada, aquesta cançó, no?
Gràcies, i escolta'm, una presentació que m'heu fet que sembla que jo que pugui fer de tot, no és així tampoc, si us plau, no? Intento fer de músic, que ja és molt...
Hi ha alguna cosa que no facis ja de primeres, o que diguis això, jo ja...
No, del que has dit, procuro fer-ho tot, però no vol dir que ho faci bé, no vol dir que ho faci bé.
I a més, Mercè, preparant l'entrevista, hem vist que ho fas pràcticament bé tot.
gràcies, no sé com reaccionar això, però gràcies.
És veritat, perquè a més tot té un look molt cuidat, sí. Tot està com molt justificat, molt coherent, a nivell visual també és molt xulo, o sigui que...
Doncs sí que hi dedico feina, de fet, la meva primera feina ha sigut, i el que m'he dedicat fins ara fa uns mesos, diguéssim, que és la part de comunicació, de disseny, edició de vídeos i aquestes coses, aleshores... incorporo aquesta part de la meva disciplina, diguéssim, cap al contingut que creo més enllà de la música. Intento barrejar una mica els dos mons.
Però, clar, Julen, tu com et definiries, no? Perquè és el que dèiem ara amb la Marta. Amb quin, si et diguéssim... És que com vols que et presenti, no?
Ara mateix,
com a músic?
Hi ha una paraula que trobo que és xula, tot i que alhora fa por perquè sembla que vagi gran, que és dir artista, però clar, dir-se un mateix artista sembla que m'estigui aplaudint i no vull fer-ho. Aleshores, jo una cosa que sempre dic és canto i faig altres coses, no? Intento fer això. Vaig de músic, intento fer això. Ho estic provant.
Clar, és una responsabilitat, no? Ser artista. En algun moment també has comentat que encara et costa definir el teu estil musical. Tens la sensació que ja t'hi vas acostant, també, a més ara amb aquest primer senzill?
Doncs ha sigut un repte en el moment en què vaig decidir començar a fer cançons pròpies, perquè és això, no? Vinc de fer paròdies, de fer versions, porto molts anys dins de l'homenatge a altres músics i altres cantants, i en el moment en què vaig decidir he de fer cançons pròpies perquè em ve de gust, perquè vull mostrar al món que puc fer altres coses, ha sigut un repte bastant gran, però sembla que ho estic trobant. De fet, estic ara preparant el que serà el primer disc i ha sigut un repte constant cada dia per trobar aquest estil, per desmarcar-me una miqueta.
Per tant, el que serà el teu primer disc, o sigui que aquesta cançó, una cançó, sí. No? Tindrà continuïtat amb altres títols, no?
Correcte, sí, un disc que sortirà la primera setmana de maig, el 6 de maig, i tot va bé.
Doncs mira, nosaltres aquí primera fila,
excusa per tornar-lo a convidar.
Ui, tant,
ah, doncs,
ui, tant.
Encantadíssim.
Però
encantadíssim.
Tu, Julen, quants anys tens? Molt jove.
29, en tinc 29.
29, clar.
És allò, a punt dels 30. Al juny arribo als 30, ja.
Clar, però ja igualment amb aquesta edat que fas moltes coses, no? Vas començar tu... Mira, repassem, Julen, Fent musicals. Vas participar, per exemple, als Miserables, sí. També. Ets membre del grup Increchendo, no? Uh-huh. Que va guanyar...
Sí, vam estar a l'Happy Day.
Happy Day. Tu et sents ja un privilegiat per poder veure això, que molts és un somni, no? Potser?
Jo ho visc així, absolutament. Em sento molt afortunat de poder haver fet aquesta passa de dir, no, doncs aposto per la música i poder-ho fer d'aquesta manera. Ho estic intentant, ho estic provant, però sí que em sento molt afortunat de poder-hi anar amb tot, perquè el més difícil és això, és agafar la música com a element de...
Com un nexe,
d'unió.
Ah,
exacte.
Com vas començar en aquest món? Perquè ara ens ho deies, ara ho volem repassar, però que vas començar a través de parodiant, no? I rebent, doncs, aquestes propostes, no? I que tu, d'alguna manera, feies la versió. Però com va ser la primera unió amb la música?
Tiro enrere. De petit sempre he tingut la música molt present, doncs per una família, doncs entre tiets, avis, cosins molt musicals, però sí que és cert que, tot i que m'havien apuntat a música de petit, allò que de vegades fan d'extraescolar, mai havia acabat de volcar-m'hi. I va ser més aviat cap als 17 anys, una cosa així, fent de monitor d'esplai i de cau i aquestes coses, que agafes la guitarra i dius, va, doncs vaig a... M'agradava cantar, i vaig pensar, doncs, la millor manera de cantar per no fer-ho a capella i que la gent, no sé, potser em deixi en ridícul, és acompanyar-me per una guitarra. I aleshores, a partir d'aquí, va ser doncs, anar aprenent la guitarra, després una mica el piano, i anar trobant la manera. Sempre començant amb versions, perquè és el que fem tots quan sí. Comencem. Que és dir, doncs, abans de llegir-me a escriure coses, vaig a fer versions de les millors cançons que ja s'han escrit, que això sempre és una cosa insuperable.
Clar, Julen, ara nosaltres ens fixàvem amb el Guerri Cabeitia, tu sí. Has dit, o sigui, tu vas venir aquí als 8 anys,
als 8
no?
Als 8 anys, però exacte, sota Bilbao.
Ets a Bilbao, sí. O sigui, vas néixer sí. A Bilbao. Clar, segur que ara ens ho deies, no? El teu primer contacte amb la música, deduïm que ets una persona molt inquieta, molt creativa, no? Pel que ens estàs explicant, Julen.
M'agrada.
I sí, es nota.
Em costa estar quiet.
Clar, això fa també que durant la pandèmia decideixis fer aquestes versions a capella, com exacte. Aquesta, que ens transporta a l'univers Disney.
Aquell estel dalt del cel brilla de nit per tu, per fer que els somnis més profunds puguin ser veritat. Això sí que és buscar més essencial de tot, la senzillesa d'aquest món, i oblidejar tota preocupació.
És que ara ens estaves ensenyant?
No m'he fet aposta, no que em portin una samarreta de Disney. No, és de com vaig anar als parcs d'atraccions. Soc tan fric d'això que vaig dir,
me l'he de comprar. No ho portes cada dia, no, per això?
No.
O d'aquest estil?
No.
Avui ets fric, ets fric. T'agrada tot l'univers Disney.
M'encanta, per la música, per les històries, per la màgia, per com transporten, perquè et porten aquest món de ser petit, que és tan bonic, mantenir aquesta infantesa viva.
I d'aquí, aquesta passió que tens pel món Disney, que comencis a fer versions a Instagram.
Doncs exacte, va ser des d'aquesta versió a capella, fer-ne alguna altra, no només a Disney, sinó de diferents estils, i de sobte, doncs, la idea de dir, ostres, i si fes cançons sobre les coses més absurdes, sobre aquelles coses que cap músic que creu que siguin dignes de fer-li una cançó, no? Com pot ser doncs, fer una cançó sobre la pizza amb pinya, no? El per què la gent odia la pizza amb pinya. O el per què és tan difícil lligar a través d'aplicacions. Doncs cançons sobre temàtiques que aparentment són molt absurdes, però vaig pensar, com seria si un músic que ja coneixem, un grup que ja coneixem, fes aquest tipus de paròdies?
Mira, doncs seria així.
M'ha dit que
faci
una cançó sobre com es
lliga
a Tinder a l'estil...
Ei, aquí ha passat una
cosa. Està sonant molt ràpid, això. Jo dic, això...
Sí que li ha canviat la veu al Julen.
De sobte sóc un barrufet. Sí que m'he tornat un nino de Disney, potser.
No. Això és com quan poses el WhatsApp, no? Per dos, no, això no és... A veure si ho podem solucionar, no? No podem... Ai, quina... És aquesta versió que ens explicaves de que em feies de Manel, no? De com lligar per Tinder. Explica'ns una mica com era això.
Doncs va ser... Bé,
està a l'Instagram, del Julen, no?
Sí, exacte, la gent ho pot veure. Sí. Va ser la idea de llançar propostes a la gent que em seguia a Instagram, que de moment era una comunitat bastant petita, però sí que persones doncs, molt compromeses amb mi i amb la meva música, i vaig llançar la idea. Doneu-me propostes, o proposeu-me reptes de temàtiques i estils, per molt absurds que semblin, sobre els quals voleu sentir una cançó, i a quin artista o quin grup voldríeu que parodies o imités. Aleshores, doncs, van sortir barreges com aquesta, amb algú que em va proposar que imités a Manel, el Manel dels inicis, diguéssim, el típic de l'Ukelele, i una temàtica com és aquesta, com lligar a Tinder.
O sigui, per tant, això va ser idea teva, que et vas inspirar un dia i vas dir, va, fem-ho així, no?
Sí, sí que és cert que rebem constantment moltes influències de qualsevol xarxa social, com és doncs, TikTok, Instagram, hi ha un munt de creadors de contingut en tots els idiomes i en tots els països, i que entre uns i altres ens acabem influenciant, jo crec que mútuament, i per tant, no és que jo m'hagi inventat el format de parodiar un estil de música o de fer cançons a mida, perquè ho fan moltes persones, l'únic que justament d'aquesta manera jo no havia trobat ningú, potser sí, i si algú que m'ho digui, sisplau, perquè no vull que sembli cap mena de plagi, no? Però sí que és que constantment és un veure del que ja ha fet algú altre i intentar trobar la teva manera d'expressar-ho.
Clar, Julen, però això t'ho permet, més enllà dels temes, aquests que són més recurrents del dia a dia, que ens hi trobem tots, no? T'ho permet el fet de que hi hagin tants grups en català i que tots tinguin una sonoritat tan particular. És a dir, també és una mostra del bon estat de forma, no?, de la música en català.
Jo crec que sí, perquè ha sigut una cosa que durant molt temps també s'ha criticat, o bé, la gent ha fet molta broma d'això, no? Tots els grups de Catalunya sonen igual, no? Mm-hmm. És a dir, vist Xarango i els has vist tots.
Sí.
Òbviament hi ha una tendència musical que ha portat durant un temps a fer un tipus de música del que més funciona o el que menys, però cadascú té la seva sonoritat, té les seves peculiaritats, la seva forma d'escriure lletres, la seva forma de cantar, d'utilitzar instruments, una producció musical, i per mi va començar sent un repte més musical que no pas d'imitació, perquè no em plantejava, jo no em considero imitador com a tal, no em plantejava imitar la veu, sinó més la producció o la gravació musical i l'arranjament. L'únic que sí que és el que vaig trobar, que la gent reconeixia més l'estil un cop imitava la veu, vaig dir, doncs vaig intentar incorporar-ho. I ara ja s'ha quedat en els vídeos i acabo imitant la veu.
Hi ha algun grup en català que t'agradaria versionar, però dius, ostres, se me'n resisteix?
Hi ha un dels que més la gent m'ha demanat, que sempre l'anomeno, que són la Pegatina, que és un grup
que... És el que més et demanen?
Ara, dels que em queda, diguéssim, que em queden molts, però, sí? Però dels més famosos, podríem dir, que em queden, és un dels que més tinc reclamats. Però la veu és molt complicada d'imitar.
És l'Adrià Sales, no?
L'Adrià Sales, maquíssim. És molt complicat d'imitar la seva veu i de fer-ho amb un homenatge prou digne, diguéssim, perquè sempre ho faig des de tot el carinyo del món als grups que imito, per suposat.
I perdó, els grups que has imitat, has tingut resposta? O sigui...
Generalment sí, i tothom s'ho pren molt bé. La veritat és que tothom d'alguna manera agraeix, perquè ho faig gairebé... És una paròdia, però alhora és un petit homenatge, no faig per riure de ningú. Així que normalment sí, rebo missatges d'agraïment i la gent és molt maca. Sí.
I quan et proposes fer aquestes versions, què et costa més, la lletra o la producció pròpia de la peça?
Doncs depèn molt del grup que imito i de la temàtica que em proposen. Mm-hmm. Sovint amb la lletra tinc més facilitat, sovint també per les temàtiques que em proposen, com que són justament això que dèiem, coses quotidianes, coses del dia a dia, coses que ens passen constantment, crec que tinc una mica més de facilitat, i en canvi a l'hora d'imitar l'estil o la producció musical hi ha grups que requereixen un esforç més gran, per exemple, per imitar Oques Grasses o imitar La Casa Azul, que són grups que utilitzen una producció musical molt bèstia,
forta, sí.
Exacte,
sí.
Molt treballat, a les sonoritats, el ritme, el muntatge, això requereix moltes més hores. Però m'agrada, per mi és un repte xulo, m'ho passo molt bé.
Carai, tu, avui estem parlant amb el Julen, que ha tret una cançó i sona així de bé.
M'heu dit que faci una cançó i em trec qual cap per disparar la inspiració sense fer trampes, sense cap imitació. Un hit que soni a cada despertador. De les tardes sense feina, dels estius de més calor,
José, deixa-la de fons tota l'estona, perquè jo estic ja, saps?
Julen, és que tenim ganes d'estiu.
Sí, es nota,
sí.
Ganes
de primavera.
Amb aquest temps
que estàs fent, tot el mes de març et portem així.
Jo porto fatal, perquè hi ha gent que diuen que li afecta més que altres.
Sí, la llum, l'escalfreta del sol...
Jo noto moltíssim, noto moltíssim.
A mi també.
Tu ets d'estiu, no?
Sí. I sóc calorós, però prefereixo l'estiu i la suor, diguéssim, a no passar els dies grisos, 100%.
Clar, estem escoltant aquesta... una cançó, que m'encanta el títol, ja t'ho dic, una cançó així de fàcil, del Julen, és una cançó alegre, és vital, que tracta d'aquesta passió, no, teva, de fer aquestes versions de cançons. A més, també tens un videoclip molt xulo, on hi estàs molt ben envoltat, no? Balles rodejat d'amics, amb una estètica molt, molt cuidada, que ens ho deia a l'inici la Marta. D'on surt aquesta idea d'aquesta cançó, no? I com bé ja ens has anunciat, que és la prèvia a un àlbum que veurà la llum al mes de maig.
Doncs sí, tenia moltes ganes d'això, de començar a fer música pròpia, i sí que és cert que de sobte m'ha sortit aquesta idea de... Necessitava com una cançó que fos l'excusa per fer un salt d'un món a l'altre, del món de l'Instagram o dels vídeos de TikTok, d'aquestes paròdies versions, cap al món de les cançons meves que surten 100% de mi i que tenen un format complet. Aleshores, se'm va acudir, vaig començar a escriure una lletra a partir de la frase amb la que sempre començo els meus vídeos de paròdies, tots aquests vídeos en els que imito, sempre començo amb una mateixa fórmula que es va quedar així perquè no vaig buscar-ho, senzillament es va quedar, que sempre començo dient, m'heu dit que faci una cançó sobre la temàtica X en l'estil de tal, i amb aquesta idea de m'heu dit que faci una cançó, doncs tant m'heu dit que faci una cançó que al final he fet literalment això, una cançó. I precisament una cançó que parla de totes les temàtiques que m'han arribat a proposar, clar, perquè no les he pogut fer totes com a paròdia, dic, doncs, ja que no les he pogut fer totes com a paròdia, anem a incloure-les a una cançó que sigui homenatge al procés de crear cançons, a aquest salt de sortir de l'habitació, de compartir la música amb tothom que vulgui escoltar-la.
Clar, remenant la teva biografia, Julen, també hem vist que ets cofundador de Grow Up Singing, que és un concepte innovador, sí, no?, pels infants de música de qualitat. Què és aquest projecte?
És un projecte maquíssim, del qual també em sento molt il·lusionat i molt afortunat de formar-ne part. És un projecte musical per infants i joves, en el que la idea és treballar la música d'una forma molt cuidada, també d'una alta qualitat, a partir de conceptes i d'idees que facin créixer, és a dir, créixer a través de la música. Pels infants, sovint, hi ha una problemàtica generalitzada al món de la música, i és que no es cuida. Igual que fins fa no gaire deien, ai, sembla que el menjar pels nens tot sigui patates i pollastre, no?
Sí.
I deien, ostres, com hem de cuidar? Doncs el mateix passa amb la música, que sovint oblidem aquest públic, que són els infants i els nens, perquè sembla que tinguin menys criteri, que al final doncs, els posem, el primer que posem a la tauleta i ja està. Però per què no treballar musicalment també, que tinguin música de qualitat i per poder créixer, per poder aprendre? Doncs d'això n'és aquest projecte i estem treballant-hi també molt.
I a més, molt interessant el que dieu també, que és una música també per gaudir com a adult. Exacte. És a dir, que compartir, no, el plaer d'escoltar música amb tant infants com amb adults i compartir aquest moment.
Exacte.
Està molt bé.
No hi ha res pitjor que ser pare o mare i haver de tenir una cançó de Baby Shark m'aixecarà el cap.
Ara.
Bé, no és el meu cas, però empatitzo amb el que deu poder ser. Així que també és la idea. De dir, posem cançons que, d'acord, la lletra doncs, parla sobre potser els dies de la setmana o l'abecedari, però que musicalment sigui agradable d'escoltar, que vingui de gust de posar-la al cotxe, de ballar-la, d'anar a un concert, de poder gaudir la música, igual que gaudeixes escoltant això, o que és gràcies, doncs el mateix.
Ai, Julen, mira, ens tens ja conquistadíssimes.
Sí.
Clar, nosaltres volíem aprofitar que ens visitaves per fer-te un petit joc.
Aviam.
Sí?
Sí, sisplau.
Perquè, pel que hem vist, a tu t'agrada jugar.
Jo sé, sempre et dic que he vingut a jugar.
A més, mira, és un joc que ha preparat la Marta, que té a veure amb la música, la teva altra passió, per tant, tu posem ben fàcil. Va.
Sí, has dit, he vingut a jugar, ja t'avancem, que no hi ha premi, és a dir, que no hi ha retribució, això no és quiere ser millonari, no té res a veure amb això. Però, com deia la Mercè, com que té a veure amb la música, serà molt fàcil i, a més, espero que ens ho passem bé. Es tracta d'un qüestionari molt breu, d'acord?
Ja estic nerviós.
Primera pregunta. No hi ha, aquí no hi ha correcte o fals,
no,
un grup amb el que t'agradaria anar de gira ara que presentes properament el teu primer disc?
Ostres, un grup que m'agradaria anar de gira del panorama català o ens podem posar internacionals?
Pensem gran.
Va, un grup que admiro moltíssim és Coldplay. És un grup que òbviament, no m'estic plantejant anar de gira amb ells, només faltaria, però hem vingut a jugar i a somiar, no?
Sí.
Doncs un grup que admiro moltíssim, sobretot pels directes que fa, és Coldplay, per exemple.
Exacte, no? També per la màgia, els concerts, que té molt a veure, no?, amb el fet de jugar... Sí.
Molt xulo, el concert en directe, és una passada.
És increïble. Sí, sí, tenen una energia brutal.
Deies, que no suportes aquests dies grisos, tristots, d'hivern... Una cançó que et poses quan tens això, un dia una mica ensupit i d'aquesta mena de primavera que no acaba d'arribar, un dia grisot.
Doncs, va, ara diré les últimes que han tret a Bruno Mars amb el grup Silk Sonic. Ostres, tenen un rotllazo impressionant.
O sigui Mercè, ens ho apuntem, eh?
Sí, sí, jo m'apunto tot. Tot el que digui el Julen, a mi.
Sí, perquè nosaltres també som d'això, d'alegria i de sol.
Sí, tenen una energia increïble, Silk Sonic.
Sí, va, sí. Doncs, si et convidessin a un festival de música, aquí a casa nostra també és una cosa molt nostrada, a quin t'agradaria debutar per primera vegada?
Ostres... un dels que aglutina més artistes és Canet Rock, sempre fa molta il·lusió, per exemple, però home, tots els festivals són molt macos i m'encantaria actuar-hi a tots.
Val, mira, nosaltres tenim entrades pel Cruïlla, si t'hi oferissin
doncs també.
Doncs et podríem veure en directe, potser. Un instrument que t'agradaria tocar, però que se't resisteix.
Doncs no l'he provat gaire, però m'encantaria la bateria. A nivell percussiu estic una mica més curtet. Tota la part melòdica la porto millor, però la percussió la tinc una mica penjada, així que m'agradaria.
I l'última?
Va, l'última.
La cançó que t'alegra el dia, independentment de si faci sol o fred, i a veure si els oients així també els ajudes una mica, que va de passar aquest dimarts.
Va, diré la que últimament he tingut més al cap. És una cançó del musical Tic Tic Boom, que va sortir ara fa no gaire, i la cançó es diu 3090, o sigui 3090,
sí.
Que... Bé, ara perdoneu, em poso aquí a fer la divagació.
A veure.
El musical és sobre el compositor de Rent, el compositor i creador del musical Rent, i és un noi que està a punt de fer el 30 anys, i al cap de molt poc, que són els anys 90, està a punt de fer 30 anys, i té una crisi creativa per crear cançons. Aleshores, me l'he posat dia i nit aquesta cançó per animar-me a fer les cançons en dies grisos. Així que us la recomano, tant si heu de fer cançons com si no les heu de fer, és una cançó espectacular, que parla de fer-se gran amb molta energia.
Per escriure guions també funciona, eh?
També.
Perfecte.
Absolutament.
Prenem nota.
Per tot,
ja ho veureu.
Mira, a mi la cançó que em motiva és aquesta.
M'heu dit que faci una cançó i em trenco el cap per disparar.
Per tant, Julen, nosaltres l'escoltarem. Arribarem al punt de 11:45 amb una cançó. Amb nosaltres ens ha ofert el seu altre punt de vista el Julen Guerricabeitia, artista en majúscules. Julen, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Dels hiverns en claverol, de cuinar sense recepta, d'estudiar-ho tota nit, de canviar-se de carrera, de provar el carnet per fi, de les coses més absurdes, de les pel·lis de Nadal, del viatge en Formentera, dels amics que mai fan tard, de saber tots els Pokémon, de lligar des d'una app, de dormir sense pijama, de marxar sense pagar. Que em passi una...
les vegades que he après a dir que no, de les històries que no tenen guanyador, de les coses que em fan perdre la raó. I al principi és tan difícil enfrontar-se al full en blanc, rescatar 10.000 idees amagades a un calaix, però s'esbossa una tornada que comença en re major. Crec que això és una cançó de la llima dels mojitos, del Sant Jordi dels solters, de l'olor dels plastidecor, de sortir a cremar el carrer, de secrets a cau d'orella, de Nesquik i Colacao, dels batons sota la dutxa, de l'esplai o bé de cau, dels lloguers a Barcelona, de les birres a Joanit, de les festes de disfresses, de no fer-se mai així, de la ruta en furgoneta, dels accents del català, de la pizza sense pinya, de menjar.
Al matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6. Al matí, a Ràdio Estel.
Tres minuts ara mateix, que passant de 11:45. Ai, que mira, és que aquí a l'estudi teníem el sol que ens ha deixat brillant al Julen. Ara, de cop i volta, com que s'ha... No sé, no sé què... Mireia!
Què ha passat? Què ha passat?
Sort,
no
sort que
sé.
Heu entrat vosaltres de nou, perquè és que escolta el temps i ara s'ha tornat a posar gris. Ara va, intentem posar una mica de llum,
segur,
no?
Segur que sí, perquè tenim a la Noelia que sembla un sol amb potes. Això és bestial. Va vestida de color groc amb un abrigàs que, bueno, això és fabulós.
No, no, això és la importància dels colors. Un dia hem de parlar, d'aquesta cromàtica, de quan a l'hora de vestir-te mateix,
sí, perquè
no?
afecta anímicament.
Mireia El Pozo, bon dia, primer
bon
de tot.
Bon dia, com Mercè, estàs? Molt bé.
Doncs vinga, que ja sabeu que els dimarts i els dijous ens visita la Mireia tot el seu equip a l'Espai Plusvalua Dones, aquí al matí a Ràdio Cel. I avui, Mireia, de què ens parlareu?
Doncs de malalties rares.
Plusvalua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
I com sempre, abans de començar, recordem un dia més que el Plusvalua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements qualitat, menció premis a Pink TV, i avui la Mireia Del Pozo i tot el seu equip ens parlaran de malalties rares.
Com esteu, Plusvalua Dones? Nosaltres, una vegada més, disposades a ajudar-vos, perquè darrerament ens esteu fent arribar molts sentiments conforme esteu notant d'una forma molt abrupta i continuada la soledat. Mireu, aquelles persones que us sentiu soles, que tingueu ganes de parlar amb algú, podeu trucar al telèfon de l'Esperança. Us anem a passar el telèfon. És el 93-414-4848. Repetim, 93-414-4848. D'una altra banda, també tenim un sector molt gran de persones d'una certa edat que també ens dieu el mateix, que us sentiu soles. Doncs bé, us anem a facilitar el telèfon d'Amics de la Gent Gran. Podeu trucar al 93-207-67-73. Repetim, 93-207-67-73. Dins aquesta soledat i per poder avançar, ens heu també demanat molt el que sentiu les persones que patiu o que teniu familiars amb malalties rares. Per això avui anem a parlar-ne, perquè l'actitud és bàsica. Gandhi deia, la força no ve de la capacitat corporal, sinó de la voluntat de l'ànima. This time I know, I know, I know.
La voluntat de l'ànima, Mireia.
La voluntat de l'ànima és tan important i també saber-la treballar, aquesta voluntat, perquè és que l'actitud és la meitat en una malaltia o en qualsevol... En aquesta soledat que senten aquestes persones. És molt curiós, Mercè, perquè al llarg de la pandèmia ens van fer arribar doncs, tots aquests temes, però és que ara encara ens hi estem trobant. Persones que unes viuen soles, però nosaltres viuen acompanyades.
Clar, és que és això, que...
Aleshores, és important, considerem que des d'aquí doncs, els hi facilitem el màxim de recursos perquè cada persona pugui anar per la via que millor li vagi.
Mira, tu deies ara, Mireia, aquesta actitud. Què important és l'actitud, sobretot de, de les nostres convidades avui, primer de tot a Noelia Rodríguez, advocada instagramer, la representant del programa de l'Espai Plusvalua Dones de persones discapacitades físiques i diverses, i també podem dir-ho, la Noelia és afectada, no?, per una malaltia rara. A Noelia, com estàs?
Gràcies. Hola, bon dia. Primer, moltes gràcies, com sempre. Això és un plaer estar aquí. I, bueno, sí.
Ara ho parlàvem, no, Noelia, Mireia, quan dèiem aquesta actitud, no?, de la Noelia, que amb tot el que fas, perquè ha estat entre aquí i ja se t'ha notat, no?
Es nota la presència i aquesta positivitat i fins i tot el que deies, Mercè, no?, aquests colors, el que transmeteixen, Noelia.
L'actitud, heu dit que era la meitat, però jo crec que és bastant més de la meitat, perquè, home, una malaltia rara, o en el meu cas, per exemple, jo tinc una malaltia, podríem dir rara, però sobretot és una és degenerativa, amb la qual cosa, clar, és el punt de la incertesa i el punt de no saber, doncs és una mica el que... El que realment et fa... La preocupació, diguéssim, no?
Mira, Noelia, en parlarem, avui, justament de tot això, de com vas viure, no?, quan et diagnostiquen aquesta malaltia, també amb la resta de convidades, amb l'Eugènia Bretones, que ja ens escolta, l'Eugènia, que alguna vegada també doncs, ha col·laborat a l'Espai, és vicepresidenta del Consell Nacional de Dones de Catalunya. Eugènia, com estàs?
Bon dia, gràcies per convidar-me i encantada d'estar amb vosaltres.
Gràcies per sumar la teva veu, Eugènia, perquè tu avui, més que com a presidenta del Consell, de vicepresidenta del Consell Nacional de Dones de Catalunya, ens parlaràs com a afectada. És una passa endavant molt important, Mercè, també que les persones en parlin a nivell personal per poder ajudar.
Totalment d'acord. I també com a professional, des de l'altre punt de vista, tenim l'Airin Pons, que és directora del Centre de Formació Josep Pons, formadora i també coach de vida. Airin, bon dia!
Bon dia, què tal? Un plaer estar aquí amb vosaltres.
Doncs vinga, fetes les presentacions, ens hi posem. Clar, ara estàvem parlant amb la Noelia, no?, quan la presentava amb Mireia, i bé, és una pregunta que us plantegem a les tres, no?, d'alguna manera. Què vau sentir, no?, quan us diagnostiquen una malaltia que és rara, no?, Noelia, vols començar tu?
Sí, jo mateixa. A veure, quan et diagnostiquen una malaltia rara o una cosa que ben bé no se sap el que és i que tampoc saben si podràs tenir cura perquè no saben exactament el que és, clar, és una sensació d'incertesa i sobretot d'una mica de desempar, no? Perquè no saps què passarà amb tu. Aleshores, això crec que és més la sensació aquesta que no pas la malaltia en si, perquè la malaltia en si... és una cosa científica, o sigui, es pot tractar o no es pot tractar o es pot, bueno, sobreportar, no? Que en el meu cas, doncs, és així. I un cop ja passes aquesta barrera de l'acceptació, que crec que és lo bàsic, doncs, bueno, replantejar-te una mica la vida amb les coses que a partir d'ara no podràs fer i les que sí, i les que t'agradaria però no pots, i una mica de somni i també, però sobretot força i no sé.
I actitud.
I energia,
no?
Clar.
Totalment.
És que...
Eugènia, tu com ho vas viure? Clar, perquè parlem de sentiment i aquesta reacció, no?, inicial el conèixer, doncs, quan et diagnostiquen una malaltia rara, Eugènia.
Sí, en el meu cas, la meva patologia és autoimmune, també degenerativa, i la veritat és que vaig tenir dos sentiments. Com que portava 3 anys sense diagnòstic, primer vaig sentir alliberament per poder saber finalment el que tenia, perquè l'enfermetat rara, una de les dimensions que té, és que es triga molt en conèixer què tens, no?, què t'està passant. Però també, d'alguna manera, comparteixo que vaig tenir un sentiment d'incertesa, impotència, de saber què vindrà després, no? És a dir, vale, ja tinc el diagnòstic, però ara com tractaran o com ho podré superar? El saber que l'enfermetat no té cura, perquè no hi ha cura per l'enfermetat, doncs també et dona una sensació de tristor. Llavors diria que primer alliberament per poder tenir l'etiqueta, no?, saber què m'està passant, no?, conèixer l'efecte, no?, i després doncs això, una mescla entre tristor i incertesa.
Clar, Airin, des del punt de vista del professional, no?, com què els hi recomanaries o què ens recomanaries, no?, en el moment d'aquesta situació quan et diagnostiquen una malaltia rara, no?
Clar, mira, l'Eugènia i la Noelia ho han comentat, no? El tema principal és la incertesa, no? La tristor. Llavors hi ha un procés aquí d'acceptació una mica, no? Un temps d'acceptació. I la millor manera de poder transitar-ho és a través de l'ajut o bé a nivell professional o a nivell d'associacions, a nivell familiar, perquè sí que hi ha un sentiment de soledat, en el sentit de dir, ostres, és una enfermetat, és rara, no sé quanta gent té aquest tipus d'enfermetat. Llavors aquí és superimportant, doncs, poder tenir al voltant gent que et pugui donar aquest acompanyament, aquest suport emocional, doncs, perquè dins de la situació que és, poder viure-la des de la millor qualitat de vida i com fa la Noelia, no?, que ens ha explicat superbé, de dir, bueno, l'actitud ho és tot i realment és així.
Clar, realment aquesta transició cap a l'acceptació, que és difícil i que porta, doncs, acompanyada aquesta tristesa, aquesta impotència i incertesa, o sigui, són tota una sèrie de sentiments que és bo que estigueu posant damunt de la taula per a aquelles persones que ens escolten, que ho pateixen i que per això avui en parlem, que vegin que, francament, no estan soles, que és algo comú. Com afecta mentalment els ànims, a l'actitud i al cap i a la fi no ens enganyem, el benestar emocional, estem parlant, el conviure amb aquesta realitat. Comencem per la Noelia i anirem després a l'Eugènia i a l'Airin.
A veure, t'afecta tant en quant... com que, o sigui, et penses que mai podràs tenir futur i que no pots fer plans perquè com que no saps què et passarà demà i aleshores estàs com una miqueta bloquejat així al principi. Però després, és com tota la vida, és que sembla mentida, però després és com un dol que a poc va passant i t'acostumes i t'adaptes a la situació i arriba un punt i et lleves, i és que és així, almenys en el meu cas, que arriba un punt que ja no tens por. A veure, tens por de perdre't coses i de voler fer moltes coses i les coses que et fan sentir viva no vols que es perdin perquè no puguis fer-les, però ja no tens por del que et passarà.
És brutal això que acabes de dir, que ja no tens por. No sé si tothom arriba a aquesta
conclusió, aquesta reflexió.
Noelia, en parlarem després. Eugènia, què ens dius tu? Com afecta mentalment?
Bueno, jo estaria d'acord. Hi ha un moment inicial en el qual t'aïlles, en el meu cas social i familiarment, també tens una pèrdua laboral, vull dir, els teus objectius professionals penses que els perdràs, que no podràs continuar, però quan transites amb el temps, acceptes primer i després t'adaptes el que és la teva vida a l'enfermetat i a la patologia que comporta, doncs jo puc dir que al revés, no? que vaig trobar doncs, una motivació per començar a fer coses que havia deixat sense fer i que bueno, m'agraden, em motiven i em donen alegria. És a dir, que després del moment de crisi, del brot, de tenir el diagnòstic, de passar-ho malament, per mi ha sigut una gran ajuda tenir aquesta enfermedad. Sé que semblarà molt estrany dir-ho d'aquesta manera, no? Però m'ha servit per fer tot allò en el qual em sento identificada i vocacionalment em dona d'alguna manera satisfacció.
Que bé, Eugènia, t'ha portat a tenir les idees molt més clares, a tenir les prioritats, veritat?
L'altra lectura, no, Mireia, és impressionant. Eugènia, sí. Està molt bé, no? O sigui, ha estat com la part positiva, no? del fet de patir una malaltia així.
Airin.
Jo aquí el que ressaltaria també és la perspectiva, no? Està clar que el Viktor Frankl, no, l'autor de L'hombre en busca de sentido, que va estar en un camp de concentració, el que ens va ensenyar és que realment no és ben bé el que et passa, sinó que hi ha un espai en el que tu pots decidir com ho vols percebre, no? Llavors, jo destacaria aquesta part de m'han diagnosticat una enfermedad rara, doncs passo tot aquest procés d'acceptació, etc, però que arriba un moment que dius, bueno, jo puc decidir com ho interpreto, com ho vull viure i posar en valor el fet de que el que tenim, tant si tenim una enfermedad rara com si no, tots el que tenim és a l'aquí i a l'ara. És aquest precís moment que jo ara estic vivint, quines coses positives hi ha al meu voltant i vaig absorbir-me d'elles a tope, amb tots els sentits, perquè és que és el que tenim ara mateix, no? Jo crec que això és un regal, la vida, i disfrutar-la a tope. I viure com a una oportunitat, no? Com el que comentava l'Eugènia, de dir, ostres, és que jo m'he replantejat el que realment és important per la meva vida i vaig ara amb això a tope i ja no perdo el temps. Jo crec que això és un regal per tots, tant si patim malalties com si no les patim. És una lliçó de vida, en realitat.
Totalment, intentar fer aquesta lectura, no? Com deies tu, no? Veure com una oportunitat. Sí. De fet, la Noelia i l'Eugènia ara ens ho estaven explicant, no, Mireia? Perquè deien que, clar, costa molt que et diagnostiquin, no? Una malaltia minoritària o rara, no? Em sembla que és un 7%, no? De la població a Espanya, doncs, que pateix aquest tipus de malalties. Quin paper hi juga l'equip mèdic en tot aquest procés? Comencem per tu, Noelia.
A veure, l'equip mèdic és fonamental, perquè, clar, al final són els teus acompanyants de vida de per sempre. I aleshores jo era molt joveneta, jo, clar, el de l'Eugènia suposo que és diferent perquè va ser com un camí, no? Jo vaig tenir un infart medular i ja em vaig quedar tetraplègica durant un any i aleshores, arrel d'això, doncs, va ser quan em van diagnosticar que és el que tenia i un dels brots que vaig tenir doncs, era aquest. Aleshores, clar, tu amb 16 anys et diuen que tens això i tampoc tu vols acabar
la creu. Quants anys tenies?
16. 16. Clar, potser també l'edat en la que et toca també...
Difícil,
és crec que és difícil, però alhora després és més productiu a l'hora després de gestionar-ho, perquè encara estàs començant a fer coses, hi ha moltes que no les has fet, aleshores hi ha coses que no trobes a faltar perquè no les has fet, i aleshores bueno, et va acompanyant més temps a la vida, i encara que et sembli trist, però contra més temps t'acompanyi la desgràcia, doncs abans te n'habitues, no? Aleshores, clar, l'equip mèdic al final t'acompanyarà sempre i es converteix, jo per exemple, el meu metge, que tinc des de que tenia 16 anys, doncs és com el meu pare, pràcticament. no em renya, ha viscut la meva adolescència amb mi, em diu el que tinc que fer, el que no, que ja m'espavilaré i que ja m'ho trobaré si ho faig, o sigui, totes aquestes coses. Mm-hmm. Doncs,
quanta,
clar.
Quanta intel·ligència emocional, Noelia.
No, no, tal qual, és això el que tu dius, no? Aquest suport mèdic en aquest sentit que t'acompanya, clar, és el que dius tu, Noelia, més jove, no? Eugènia, com va ser? Com has estat tu? Com has viscut tu, no? El paper de, justament de l'equip mèdic? Com t'han acompanyat?
En el meu cas, vaig començar a tenir, diguem-ne, el brot amb 38 anys, no? I vaig passar per una sèrie de situacions, no? Una pericarditis, una pneumonia, fins que van detectar l'enfermedad autoimmune, que és una espondiloartritis, i em van poder ja tractar. L'equip mèdic jo diria que és fonamental per entendre la malaltia, per saber com funciona, com evoluciona, i t'ajuda a adaptar-te. Jo diria que és importantíssim que els metges tinguin la pedagogia amb el pacient i sobretot la humanització del sistema sanitari i mèdic, no? És essencial. Jo em va agafar gran, a més jo soc politòloga, em va llegir moltíssima revista mèdica per entendre la meva enfermedad i llavors em vaig trobar amb un equip mèdic que podíem parlar com a iguals, no? Això em va ajudar moltíssim a poder detectar quin era el millor tractament per mi, que jo volia seguir tenint vida laboral i vida social, que tenia moltíssimes ganes de viure, i això d'alguna manera també t'ajuda, no? El tenir una ment forta. La ment és molt forta i us puc dir que ens acostumem a tot i ens deshabituem a tot. A mi em deien, tu no trobes a faltar anar a fer esquí? No, pues, no, ara ja no ho puc fer i ja no ho trobo a faltar. Llavors, jo crec que això és molt important, no? Com t'acompanya el metge a entendre què és el que podràs i no podràs fer i d'alguna manera tu també posar de la teva part, no? En saber que la vida no acaba aquí i que si no podràs esquiar, podràs pintar o podràs fer altres activitats.
Exacte, podràs fer altres coses,
sí,
senyora, no?
Totalment. Sí, t'adonaran igual
la felicitat. Irene, des del punt de vista professional, fins a quin punt és important l'acompanyament de l'equip mèdic?
És molt important, sobretot amb la manera de dir les coses, no? L'acompanyament emocional també, no només la part purament mèdico-científica, sinó a l'entorn que es crea a l'hora de donar una notícia, a l'hora de recomanar un tractament, mentre s'està fent aquest tractament. I he de posar en valor que el sector sanitari aquí a Catalunya cada vegada més s'està formant i s'està preparant per poder fer aquest acompanyament. Jo he fet formació de coaching emocional amb gent del sector sanitari i estan molt posats en aquest tema. Jo crec que això és super, super important, doncs perquè les persones que estan passant per aquest procés, doncs això, puguin passar-ho d'una manera amb la millor qualitat possible.
Aquesta qualitat i aquest acompanyament, que moltes vegades també són el que acaba marcant la diferència davant aquesta soledat inicial. Què parlàvem? Per les persones que ens escolten, que ho estan patint per les seves famílies i per ajudar-les, quin és el flotador que els hi aconselleu? A què us heu agafat, Noelia?
Jo m'he agafat a la premissa de que les malalties et condicionen però no et limiten, o sigui, no són limitants, vale? O sigui, et condicionen perquè hi haurà algunes coses, per parlar així a grandes rasgos, hi haurà coses que no podràs fer, però hi ha d'altres que sí. I queda contrarrestat, perquè com que tens moltes més ganes de fer coses, al final jo crec que acabes fent més
del que feies abans.
Eugènia.
Sí. Sí, jo diria, igual que comentava la meva companya, que primer, no som la nostra malaltia, no t'identifiques amb la teva malaltia. Som persones que estem patint una patologia que té una sèrie d'efectes i una sèrie de situacions d'alguna manera que no pots realitzar. Però també a mi m'ha canviat la vida, vull dir, ho he viscut com algo positiu perquè m'ha activat, és a dir, tu vius conscient de que tenim un temps, tenim una joventut que ens oxidem i que ens degenerem, no? Llavors, és com un regal, perquè jo sempre dic que la meitat de la meva vida la vis de manera molt activa, no? Per aquesta malaltia.
Quins grans titulars, Mercè, ens estan deixant, ja veuràs, això és la bomba. Irene.
Jo, mira, sentint a l'Eugènia i al Noelia, hi han dos valors que em venen molt potents, que són la resiliència, la capacitat d'adaptació i d'agafar aquesta situació com a una oportunitat per poder viure intensament. Mm.
Mira, ara per poder viure intensament, ens parlava també d'alguna manera la Noelia d'aquestes malalties que et condicionen però que no et limiten. El paper de la família és importantíssim, Mireia, no? El paper de la família, de l'entorn, que també ho pateix, no? Ara ens ho podreu explicar, que és un tema és la persona pacient afectada, però clar, l'altre és l'entorn que indirectament també es veu afectat. I hi ha recursos de suport pels familiars? Noelia, en el teu cas, com
sí,
ho has viscut?
Sí, això volia dir, que això no vull que es quedi, perquè de la mateixa manera que sempre de vegades ataquem a les administracions, també crec que s'ha de posar en valor les coses que estan ben fetes. I jo crec que en aquest aspecte, jo ja tinc 44 anys, estic estupenda, però tinc 44 anys, i quan vaig tenir això tenia 16, i és cert que t'agafa una mica d'imprevist i no saps. Però és veritat que avui en dia hi ha moltes institucions d'acompanyament, d'informació, sobretot informació, perquè trobes que no saps com, per on has de tirar, i això està superben organitzat. Hi ha molta informació i molta ajuda i molt acompanyament. Mm. Jo volia dir que en el meu cas, per exemple, per mi la gran tragèdia ha sigut que els meus pares i els meus germans hagin viscut això, perquè jo crec que jo ho he portat molt millor que ells. Per mi, o sigui, ho tinc claríssim. Uh-huh. En el meu cas és així.
Clar, i justament ara Déu-n'hi-do, la Noelia ens deia, no?, que et senties com culpable, no?, d'alguna manera de...
Sí,
no?
Bueno, perquè, clar...
De com ho han viscut ells. Mm. Clar, Eugènia, el teu entorn, la teva família, tu creus que hi ha recursos que justament, doncs, de les institucions, de l'administració, que puguin donar suport a la família, no?, l'entorn. Tu com ho veus, Eugènia?
Sí, jo crec que assisteixen, no només des de l'espai públic, sinó també des de les associacions o plataformes de pacients, de les malalties, tenen una sensibilitat molt gran per no només posar al centre la persona que té la patologia, sinó també els seus familiars, acompanyar-los, donar-los suport. I també jo crec que és això, no? El fet d'interrelacionar-nos entre nosaltres, no? que dona aquest punt de que no estem sols i que d'això se'n surt. En el meu cas, al ser adulta, sí que, i al més, al no tenir, perquè tota la malaltia d'alguna manera és articular interior, al no tenir efectes externs, no, era com un punt d'incredulitat, no, de això no t'està passant, això et passarà i ja està, no? I clar, també amb la meva família vam haver de passar una transició de que ells acceptessin també, no, que jo estava passant una malaltia i que ja m'hauria un punt de retorn. I això també és molt important, no? El com tota la família ha d'acceptar, doncs, aquesta nova situació.
Irene. Sí, no, a veure, realment és la clau, no? El poder acompanyar no només a la persona que està patint l'malaltia, sinó també al seu entorn, perquè, clar, totes les parts, clar, no, és informació nova, no? És una manera diferent de viure, una manera nova de viure, i tot això, doncs, requereix un recolzament professional per anar guiant a nivell emocional a les persones que estan acompanyant o al voltant de la persona malalta, doncs com anar avançant a partir d'aquí. Per tant, jo crec que hem de posar el punt d'atenció en el que és importantíssim, que és associacions, recolzament, família, totes les persones que puguin fer un acompanyament i que puguin, doncs, una miqueta el que dic des del començament, Airene, no? Donar el màxim qualitat de vida.
Airene, però també és cert que no tothom té família, no tothom té un entorn. Què passa?
Exacte.
Com podem des d'aquí ajudar aquestes persones? Molt sí, tipus titular, Airene.
Sí, a veure, les podem ajudar, les persones que estem al seu voltant, estan presents i escoltant. Això què vol dir? És estar al seu costat quan ho necessitin perquè es puguin expressar, perquè puguin parlar, perquè puguin compartir emocions i per ajudar-los a mitigar la sensació de soledat que poguessin sentir.
Vinga, doncs, Déu-n'hi-do, l'espai d'avui, Mireia, ens ha deixat...
Curt i profitós,
sí,
eh?
Sí, sí, no. Fins i tot tocats, no? Però positivament, perquè sí. N'hem de treure conclusions, sí. Mireia, ens hi ajudes.
I tant que sí. Doncs, escolteu, l'actitud és més de la meitat. Està clar, anem a parlar de sentiments que estan i tan importants. La incertesa porta la preocupació a una sensació inicial davant del diagnòstic de desemparament, més que la malaltia en si mateixa. Parlem d'incertesa, parlem d'impotència i d'una barrera inicial d'acceptació. Això ens porta a un replantejament de vida, però també a un alliberament de saber què és de què estem parlant. Existeix una tristesa, és normal, i anem transitant cap a l'acceptació. Existeix el sentiment de soledat. L'equip mèdic és fonamental per acompanyar-nos, adaptar-nos, però alerta, perquè l'actitud, com dèiem, és el més fonamental. Pensem que primer passem un procés de dol, però després ja no tenim por. Ens agafem a una motivació. Som nosaltres qui decidim com ho volem percebre. Recordeu aquest tema. Només vosaltres decidiu. Les malalties et condicionen, és cert, però no ens limiten. Nosaltres no som la nostra malaltia. Per tant, decidim viure, perquè la vida és un regal.
Bé, doncs amb aquestes conclusions, gràcies a Mireia un dia més aquí a l'Espai Plus Valor Dones al Matí a Ràdio Estel. Moltes gràcies de cor, no? Avui al testimoni de la Noelia Rodríguez, també l'Eugènia Bretones i la Irin Pons. Gràcies, noies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I nosaltres, Mireia, anem fent camí.
T'esperem. Figura't si fem camí, que dijous ja estem a final de mes.
Ja està, és veritat. I el convidat del mes,
el convidat,
no?
Del mes.
Toca ja aquest dijous,
ja toca,
no?
Ja toca, ens acompanyarà el Jordi Cerezuela.
Ah, doncs mira, ja tenim el titular. També un altre titular del dia. Moltes gràcies, Mireia. I nosaltres, a aquesta hora, mira, un minut, i ens situem ja al punt de les 12, un moment en què farem una pausa. Escoltarem la pregària de l'Àngelus, ens posarem al dia amb els principals titulars, i, de fet, després, a la tornada, anirem fins als Jardinets de Gràcia, perquè fa com una mitja hora, aproximadament, doncs allà s'hi ha convocat una nova mobilització a la capital catalana dels docents d'escoles i instituts que, com ja sabeu, avui i demà estan convocats a la vaga. Connectarem amb Sílvia Muñoz perquè ens expliqui el que està passant. Petita aturada i tornem.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.